Territori Clandestí. Una altra forma d'entendre la cultura. Amb Consol Sainz a Ràdio 4.
Paul Gauguin, William Turner, Hugo Pratt, Art Spiegelman, Joe Sacco i Bert Lefebvre foren grans viatgers. Homes i també algunes dones, com és el cas de Zina Virashe, que van voler mostrar allò que veien, viuen, amb uns treballs que tenen molt a veure amb els llibres de viatges i alhora amb el còmic. De còmic i de llibres de viatges parlarem avui al nostre territori clandestí. Viajes dibujados és una obra que ens ofereix la gent d'Altair Magazine i on diferents escriptors, diferents il·lustradors ens mostren els seus respectius viatges o les seves visions sobre aquells territoris que han tingut oportunitat de conèixer. El Ramon Essono és un d'ells. Ell és originari de Guinea Equatorial. Va estar 7 anys a la presó precisament a partir d'un còmic on caricaturitzava el president equatorià Teodoro Obiang. És un dels artistes que ha acollit el Pen Club i és un dels artistes, un dels il·lustradors presents en aquest llibre, Viajes dibujados. Pere Ortín, d'Altair Magazine, i Ramon Essono ens acompanyaran avui aquí al nostre programa. Però és dilluns i el dilluns també és el temps de la Biblioteca Inflamable, de l'Oriol de Rossell. Oriol Rossell, molt bona tarda.
Bona tarda.
Tu et dona per fer dibuixets quan viatges o ets més de fotografia o ni una cosa ni l'altra?
Jo aprofito quan viatjo per llegir, sincerament. No tinc gaire temps a vegades i aprofito els desplaçaments, diguem-ne.
Però escolta, d'alguna cosa t'enteraràs, no? Entre pàgina i pàgina.
Sí, busco llibreries, bàsicament.
O sigui, tu deus ser feliç a països com ara, evidentment, Londres, Portugal, també...
Jo sóc un pobre tarat. Sóc una pèssima companyia anant de viatge, sincerament. Mm-hmm. Perquè cadascú té els seus fetitges personals i els meus són bastant evidents.
Ara però, t'haig de dir que no t'imagino viatjant amb un volum de les característiques, per exemple, d'aquest que punt del senyor Mark Fisher. Quantes pàgines té, això?
Doncs passa de 800. És una senyora tutxana.
Sí, dona-li, mira, ja veuràs.
És una senyora tutxana de 800 pàgines. Parlant de fetitges personals, jo sóc una persona, suposo que alguna vegada s'ha notat, pèl obsessiva, quan m'agafa per algú, m'agafa molt fort, i Mark Fisher és una de les meves fixacions des de fa un parell d'anys llargs, i aquest llibre, que acaba d'aparèixer a l'editorial Repeater en anglès, i que sé que apareixerà en algun moment en castellà, m'imagino, dono per fet, vaja, no tinc cap informació privilegiada, però dono per fet que l'editorial Caja Negra el traurà en castellà, no sé si en un sol volum, si en dos o com anirà. És un llibre que fa molt temps que s'està anunciant, que fa molt temps que uns quants i unes quantes estem esperant. S'ha hecho de rogar, que es diu, perquè han anat posposant la data de publicació i finalment, aquest passat mes de novembre, finalment va sortir K-Punk, The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher, 2004-2016, i ja el tenim aquí, i aprofito per fer un espai avui, que em feia molta il·lusió, perquè ja et dic que és una fixació personal, que és dedicar l'espai d'avui a la figura de Mark Fisher, que el proper dia 13 de gener es complirà el segon aniversari del seu suïcidi. Mark Fisher va ser un escriptor, professor, crític i teòric cultural que Simon Reynolds el va anomenar, m'agrada molt això, el John Berger post-rave. Fisher va morir jove, massa jove, va morir només amb 48 anys, vençut per una depressió sobre la qual em va escriure reiteradament, però tot i que el seu llegat literari és escàs, no va produir molts llibres, és a dir, és escàs en l'aspecte qualitatiu, Cada dia més es revela monumental amb l'aspecte, he dit qualitatiu, volia dir quantitatiu. Uh-huh. Amb l'aspecte qualitatiu cada dia es revela com més, més monumental i més referencial. Doncs, per aquesta raó, i perquè, com us dic, Repeater, que és una editorial que ell mateix va fundar, avui parlarem de Mark Fisher. Aquesta antologia, K-Punk, que avui fem servir d'excusa per parlar de Fisher, és, com us deia, un volum molt esperat que reuneix amb més de 800 pàgines, d'aquí la seva condició de tutxana insigne, el bo i millor que aquest britànic va publicar al seu blog, que es deia K-Punk, justament, i també reuneix alguns textos inèdits i la introducció inacabada del que havia de ser el seu nou llibre, que anava a dir-se, el títol ja és una pena que no el pogués fer perquè ja posa molt burro, el títol es deia Acid Communism, no? Uh-huh. Comunisme àcid. Però qui va ser Mark Fisher, no? Mark Fisher va ser un, jo deia, no? Un professor, crític, tal, sobretot un teòric, molt, molt sui generis, molt allunyat, afortunadament, de l'acadèmia. No era autodidacta, perquè tenia un doctorat en filosofia, però la seva, i això és molt interessant, la seva base formativa, com explica en un dels primers capítols de K-Punk, va ser la cultura i sobretot el periodisme pop. A l'era durada de la premsa musical britànica, la que coincideix històricament en el període del post-punk, no? Posa del 79 al 85, més o menys, per acotar-ho en el temps, els crítics musicals de revistes com New Musical Express van ampliar el ventall analític, no? dels seus articles i recorrien moltes vegades a la filosofia, a la literatura o al pensament polític. D'aquestes lectures, d'aquests jocs relacionals, sorgeix l'estil de Fisher, no? Que era un lector voraç, amb especial debilitat per la ciència-ficció, la literatura fantàstica, era un consumidor obsessiu de música pop i cinema, entès en filosofia contemporània, políticament alineat amb l'esquerra més combativa. No li faltava de res a aquest home per ser el meu, perdó, puto ídol. Totes aquestes influències convergeixen als seus articles i molt particularment als posts del seu blog K-Punk, no? Que us comentava, que van mantenir actiu entre el 2006 i el 2010 aproximadament, i que ja és un clàssic de la crítica cultural online, no? En aquests posts també es troba la llavor del que després va desenvolupar en els tres volums que conformen el seu opus, que són Realismo Capitalista, Los Fantasmas de mi Vida i Lo Raro y Lo Espeluznante. ¿Vale? Llavors, faig una breu repassada d'aquests tres volums bàsics per entendre la cosmogonia de Fisher. Realismo Capitalista, que està publicat en castellà per Caja Negra, és el seu llibre més conegut i celebrat, és una espècie de superhit, no? Per dir-ho d'alguna manera. Un treball, i això ja n'hem parlat, de fet, d'aquesta qüestió, és un treball on demostra com la major victòria del capitalisme contemporani, no? Això que es diu el capitalisme postfordià, no? Que es passa del coll blau al coll blanc, que diuen, del blue collar al white collar, ha estat assolir el que podríem dir el monopoli de la realitat. Fisher parteix d'una màxima, encara no està clar si és de Sisek o de Jameson, no he aconseguit esbrinar-ho, i que ja hem citat alguna vegada aquí, que diu, és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. No? A partir d'aquesta cita explica com la cultura, la ideologia, l'economia i l'educació, entre d'altres, han estat segrestades, no?, per una percepció capitalista del món on no hi ha cabuda per l'alternativa. No? On conceptes, i això també ho hem parlat, conceptes com lluita de classes o solidaritat han estat eliminats del nostre pensament. No? I a conseqüència d'aquesta ocupació de la realitat, no?, d'aquest, com us deia, monopolitzar la realitat, entenem el sistema actual com el mal menor, o vist d'una altra manera, com el millor sistema al qual podem aspirar com a civilització, no? També en vam parlar aquí d'aquesta percepció quan vam recordar, no?, aquella sentència terrible de la Margaret Thatcher, uh-huh, quan va deixar anar, i sembla que ens va convèncer a tots, allò de there is no alternative, no hi ha alternativa, no? Una sensació que encara es va accentuar més amb el declivi dels règims comunistes, principalment de l'antiga Unió Soviètica. De fet, el subtítol de Realismo Capitalista és la pregunta, no hi ha alternativa? Uh-huh. Fins i tot la sanitat mental, diu Fisher, i recupero aquest tema que deia que va escriure molt sobre la seva afecció del seu trastorn depressiu, fins i tot la sanitat mental, diu Fisher, és fruit d'aquest muntatge diabòlic, no? Lligant, en certa manera, amb les premisses de l'SPK, el Socialistes Patienten Collective, el meu alemany apesta, que a principis dels anys 70, en plena efervescència d'organitzacions radicals d'esquerra, com la Baader-Meinhof o les Brigades Roges italianes, promulgava que trastorns com la esquizofrènia, la psicosi o la depressió eren fruit de les tensions mentals que provoca el sistema capitalista. Fisher el que fa, també ho fa, per exemple, amb les teories, en certa manera, amb les teories dels situacionistes sobre la progressiva substitució de la realitat per allò que Guy Debord va dir l'espectacle, no? El que fa és connectar coses que ja s'han dit però que no s'havien relacionat amb altres símptomes, per dir-ho d'alguna manera, no? La resta dels seus raonaments segueixen un camí similar. En aquest sentit, no és tant un pensador tremendament original, sinó un gran aglutinador. Un observador extremadament agut, un connector brillantíssim, no? Una de les claus per entendre com es constitueix el seu aparell teòric està justament en un article elegíac molt bonic que el seu admirat Simon Reynolds li va dedicar al diari The Guardian arrel de la seva desaparició. Però en el millor estil Fisher, no?, aquesta clau no està en el text de Reynolds, sinó en la seva perifèria, en el comentari d'un lector que hi ha en aquest article online del Guardian, i aquest lector afirma, atenció perquè és vital per entendre el que fa Fisher, diu: no és que les idees individuals exposades al realisme capitalista siguin noves en si mateixes, és que la síntesi d'aquestes idees constitueixen un tot tan convincent que el llibre acaba sent fantàstic, no? Justament el gran talent de Fisher radicava en la seva capacitat per linkar, no?, per connectar rastres, pistes, una mica com un detectiu, no? Signes quasi imperceptibles que junts ajuden no tant a emetre un diagnòstic, no hi ha una tesi palmària, no?, sinó a revelar que hi ha un diagnòstic, que algú està passant. M'explico? Un diagnòstic és intuït, no definit del tot, però la natura del qual es fa evident. Amb l'obra de Fisher, i a mi és una cosa que sempre m'ha obsessionat molt, amb l'obra de Fisher es reafirma una idea de que, la idea de que hi ha una diferència essencial entre possessió de coneixement i intel·ligència. O dit d'una altra manera, entre l'acumulació i la gestió de dades. Una persona pot ser molt culta, en el sentit tradicional del terme, és a dir, pot emmagatzemar a la seva memòria una gran quantitat d'informació elevada, entre cometes, no?, validada pel cànon cultural, però això no la fa instantàniament intel·ligent. Tots i totes hem conegut individus que saben molt de tot, però que són, en el millor dels casos, uns idiotes sense idees pròpies i, en els pitjors dels casos, uns éssers humans menys preables, no? L'autèntica intel·ligència, que és el del que fa alarde, no sé com es diu en català, en Mark Fisher, justament és el talent per relacionar les dades, siguin poques o moltes, per generar-ne de noves. En aquest aspecte, el seu treball em sembla exemplar, no? I en aquest aspecte també, lo raro y lo espeluznante, que és el darrer llibre que va escriure, que és el 2016 i que està disponible en castellà gràcies a Alfa de Cai, és una filigrana extraordinària. Fischer esbrossa la naturalesa de les representacions de la por en la literatura, la música i el cinema, i descobreix que aquests mecanismes es fonamenten principalment en dues categories bàsiques. Lo raro, òbviament, i, clar, lo espeluznante, no? Lo raro, diu, la raresa, diu Fischer, és, m'agrada molt la definició, allò que no hauria de ser allà. És a dir, la relació que establim amb una realitat que no s'acaba d'ajustar als nostres paràmetres i, per tant, ens provoca neguit. No és una cosa totalment inexplicable, misteriosa o ultraterrenal, sinó una combinació estranya d'elements que ja coneixem. No? Seria, per exemple, no sé, les pel·lícules de David Lynch. No són de monstres, no són de vampirs. Són de coses que són reals, però la combinació en què estan presentades és això no hauria d'estar aquí, això no hauria d'estar passant en aquest context. Això és lo raro, segons Fischer. Lo espeluznante, espeluznant, no sé com es diu en català, per contra, és l'essència mateixa de l'horror, de la por, allò que no coneixem ni entenem. Llavors sí que aquí entraríem dintre ja qüestions ja de les mitologies tradicionals del gènere, no? Els vampirs, homes llop, zombis, etcètera, etcètera, no? Llavors, a lo raro y lo espeluznante, en aquesta tradició de conjugar la investigació en l'àmbit de la cultura popular i de l'alta cultura, són dos termes que m'horripilen, però per entendre'ns, doncs a lo raro y lo espeluznante convergeixen un munt de referències molt dispars, des de la filosofia d'Espinosa fins als relats de Lovecraft, les cançons de The Fall, que per cert no són la sintonia d'aquest programa perquè sí, The Fall, coincideixo amb Fischer amb l'obsessió per aquest grup britànic, i les pel·lícules també surten pel·lícules de Kubrick i de Christopher Nolan, entre d'altres, seguint aquest patró de relacions, no?, del qual parlaven, totes connectades amb una demostració d'intel·ligència espectacular, no? Tot i que normalment cal dir que, tot i que normalment els textos de les contraportades dels llibres prometen més del que realment s'ofereix, aquesta vegada no puc estar més d'acord amb el que diu la contraportada de l'edició espanyola d'Alfa de Cai, de Lo raro y lo espeluznante. Cito literalment: un ensayo profundo y valiente que trata de explicar, a partir de su reflejo en el arte, por qué este mundo provoca tanto terror y por qué lo raro y lo espeluznante son esencias que nos acompañan desde el día que nacemos hasta que morimos. De Los fantasmas de mi vida, escritos sobre depresión, jauntología y futuros perdidos, publicat originalment el 2013 per Zero Books. Recordes que Zero Books és una editorial que ja he esmentat més d'una vegada perquè m'interessa molt, i de la qual també va ser cofundador Mark Fischer. No? Soc una grupi de Mark Fischer, us reconec.
No, ho has dit diverses vegades,
Vull insistir. D'aquest llibre no en parlaré avui.
Ah?
No, perquè me'l reservo per una secció futura, on parlarem de llibres sobre hipnagògia. Què és l'hipnagògia?
M'has enganxat, Aquí m'has enganxat.
La hipnagògia és una mica complexa, el tema. La hipnagògia és una mena de resistència ètica i estètica al realisme capitalista, que em mencionava abans, mitjançant la recuperació dels espectres, no?, dels fantasmes dels futurs perduts. És a dir, de les imatges del demà que un dia vam tenir com a societat i que s'han perdut en favor d'aquest present continu en el que vivim, no? Hi ha un moment en què el món deixa de pensar en termes de futur, no? Ja no, la ciència-ficció ja no estem parlant de com serà el demà no estem encara... ja no estem en aquell pla que estàvem als anys 50 o 60, no? El futur els cotxes volaran i... No, ja estem immersos en aquest realisme capitalista que força un present continuat, no? Sense passat ni futur, no? Hi ha un solapament de tots els plans temporals en un sol punt, per dir-ho d'una manera. La hipnagògia proposa recuperar aquests futurs que es van... que en algun moment donat van desaparèixer, no? I plantejar què hauria passat, no? Si haguéssim sigut futuristes com en aquella època. És una cosa una mica esotèrica, ho reconec, però és fascinant. I hi ha dos o tres volums que parlen sobre hipnagògia que em semblen molt interessants. La disciplina em sembla també fascinant i prefereixo reservar-me doncs aquest Los fantasmas de mi vida, no? El tercer llibre en disputes de d'en Fischer per aquesta futura secció. Sí que també hi ha altres... Ella va col·laborar amb altres llibres que no són sincerament d'ell, per exemple, aquest The Irresistible Demise of Michael Jackson, que en castellà em sembla que es diu Jacksonismo, que és molt interessant, és un recull d'assajos sobre la figura de Michael Jackson després de la seva mort, que ell va editar, i hi ha un dels assajos és d'ell, i plantegen qüestions molt interessants com el Jackson, com a símbol del neoliberalisme i el principi del declivi de la cultura popular en favor d'una mercantilització extrema, etc etc. Molt interessant. Va participar també... Ell havia estat en un grup de recerca cultural a la universitat, em sembla que a la Goldsmith, no ho recordo ara exactament, on es van introduir una mica amb tota la vessant del que hi ha avui dia, de vessant de pensament bastant complex, això ho deixo per un altre dia, perquè és molt espès el que es diu... ara no em sortirà, Tate. Realisme especulatiu, perdó. I ell va escriure també sobre acceleracionisme, que és un altre tema que hauria de parlar un altre dia. No sé si saps de què va això, de l'acceleracionisme.
Jo no, tu ets el meu mestre.
Ets, justament, realisme capitalista es pregunta, hi ha alternativa? I una de les possibles alternatives... El que sí que està clar és que les alternatives avui dia ja no es poden plantejar en els termes que s'havien plantejat fins ara. S'han de trobar noves formes, no? I una de les noves formes que proposava Fischer, i de la qual va ser partícip amb molts altres teòrics, és el que es coneix com a acceleracionisme, que definit ràpid i malament és forçar els mecanismes d'accelerar el capitalisme fins que es desbordi a si mateix, fins que col·lapsi, i això ens ha de portar sí o no al postcapitalisme. El que passa és que no sabem si aquest postcapitalisme serà bo o dolent, no? Però explicat ràpid i malament, l'acceleracionisme vindria a ser això, no? Imagina't, el capitalisme tendeix, per exemple, a la mecanització de la producció, no? Els robots, les fàbriques... Vale, doncs posem només robots, o sigui que tota la població es quedi al paro. Això col·lapsarà. I alguna cosa ha de passar, no? Doncs aquesta és una mica la idea de l'acceleracionisme, que evidentment juga amb això, amb l'especulació, no? Perquè està fent una proposta radicalment nova, no? Parlarem un altre dia d'acceleracionisme, un dia que a més tinguem tila i tal, perquè és... espès a l'assumpte.
Mentre no hi hagi menys allò, com diuen en castellà, calentorientes, que s'hagin avançat ja amb aquestes teories del...
acceleracionisme.
Acceleracionisme.
Mira, vull parlar d'acceleracionisme només per donar-me el gust de posar de fondo cuanto más acelero, más calentito me pongo.
Ai, Oriol Rossell. Escolta, moltíssimes gràcies. Nosaltres ja ens hem apuntat alguns d'aquests llibres que, per cert, jo t'estava escoltant i els recomanaria alguns dels nostres teòrics i alguns dels nostres polítics, tot i que penso que probablement molts d'ells no entendrien absolutament res.
Jo recomano, si us voleu introduir en el món de Fischer, jo recomano entrar en Realismo Capitalista. És el gran llibre de referència. I després hi ha Los rayos y los peluznantes, Los fantasmas de mi vida, i ja en plan hardcore, però que realment és una meravella, torno a insistir, K-Punk, aquesta totxana de 800 i pico pàgines que acaba de sortir a Repeater i que no crec que tardi gaire en estar disponible en castellà.
Oriol, que moltíssimes gràcies.
A vostès. A disposar.